Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bueno, hola, de nou, Vins en Teca, la Ràdio Sant Cugat. Avui tenim a dos dones senyores potents, a la Celine Pérez. Benvinguda, Celine.
Benvinguda.
I a la Natàlia Roig. Benvinguda, Natàlia.
Hola, bonica.
doncs començarem a parlar amb la Celine, que és directora del Barcelona Wine Week, i també ets event manager de l'alimentària, no? Que sí. Està al CAER, no?
Sí, bueno, correcto. Directora también de Ostenco, sí.
¿Cuándo empieza, Celine, la alimentaria?
Pues estamos ya ahora en pleno montaje. Abrimos puertas el próximo lunes, del 23 al 26.
¿Y es para la alimentaria, dirías que es más para público general o para profesionales?
No, es únicamente para profesionales. Yo creo que hemos quedado lejos ya de la época cuando igual había alguien de público final, ¿no?, dentro de la audiencia. Ahora estamos esperando pues a 110.000 visitantes, todos profesionales, y además de los cuales pues un 25% es internacional.
¿Y ha crecido el público internacional?
Ha crecido muchísimo en esta edición. Yo creo que es uno de los principales hitos de la edición. O sea, finalmente, primero, ha crecido la internacionalidad a nivel de expositores, ¿no? Vamos a contar con 1.200 empresas internacionales. Esto es un 33% más que en la edición anterior. Y también en relación con el número de visitantes, pues de misma manera, ¿no? De estos 110.000 visitantes previstas, hay este 25% de internacionalidad con procedencia de más de 100 países.
Bueno, antes de hablar así, meternos a fondo con Alimentaria y el Barcelona Wine Week, ¿nos cuentas un poco sobre tu pasado, tu presente, cómo? Porque pues, tú eres un coupage de Alsacia, ¿verdad? Creo.
Sí, me gusta el término, sí, un coupage, exactamente. No, yo creo que es verdad que tengo un ADN que es muy europeo. Yo nací, pues esto, en Alsacia, pero, lo mío tiene truco, ¿no? Finalmente es que mi padre es gallego, de Pontevedra, con lo cual crecí ya con esta biculturalidad franco-española. Y bueno, yo creo que esto ya me permitió también desde bien pequeña pues ver que todo lo que es gastronomía, vino, esto es mucho más que productos, son realmente estilos de vida. Esto en ambos partes de los Pirineos, ¿no?, con esta magnífica dieta mediterránea que tenemos. Y finalmente, pues siendo este coupage, ¿no?, es también pues por un lado la sensibilidad al detalle francesa y por otra parte este amor por el producto a la tierra, que esto lo he heredado más probablemente de esta parte gallega, ¿no?, del lado de mi padre.
¿Pero teníais viñedos o algo?
No, yo es verdad que, bueno, tengo, sí, familiar, o sea, mi tío materno que sí que tiene viñedos. Es verdad que yo de más joven vendimiaba y tal, pero realmente así como no era elaboración en vino de por sí, ¿no?
Pero estabas muy expuesta al mundo de los vinos.
Muy, muy, muy expuesta, sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Pero bueno, esto ya después de pasar mi infancia finalmente ahí en Alsacia, es cuando empecé a dar un poco un enfoque a mi carrera profesional. Entonces yo tengo una doble titulación en máster, tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas y otro en Relaciones Internacionales, con lo cual he vivido muchos años en París. Empecé ahí mi carrera y finalmente en el 2012 es cuando llego aquí a Cataluña, ¿no? Por el amor me llevó a Cataluña y en el 2015 pues empecé a trabajar para Fira Barcelona, ¿vale? O sea, antes de Fira Barcelona estuve en el Grupo Planeta. Y luego en 2015 empecé a trabajar para Fira Barcelona, cuando ya pudiendo llevar el liderazgo de algunas ferias más ancladas a nivel internacional, como Alimentaria México y Alimentaria Lisboa. Y luego a partir del 2018, pues como adjunta a la dirección de Alimentaria, en aquel momento momento Tony Balcher, el director del salón. Y nada, y es un poco en este proceso que a partir del 2018 nos empezó a rondar por la cabeza la fabulosa idea de un spin-off, ¿no? Un vertical del vino, porque estábamos en un momento cuando dentro de alimentaria había un sector denominado Intervin, que iba a capa caída, que finalmente se había quedado un poco con el encuentro de las grandes bodegas a nivel nacional, con lo cual esto era muy poco representativo y pues apostamos, hicimos esta gran apuesta de un salón vertical monográfico de vino para realmente pues ofrecer un escaparate para el vino español de calidad ante los mercados internacionales.
Y eso fue 2020 o así que empezó. ¿Y cómo arrancó? ¿Arrancó rápido? ¿Tuvo mucho éxito ya desde el...? Bueno, era COVID, me sumo.
Era COVID, correcto. O sea, justo fuimos creo que el último evento en calendario de Fira Barcelona a celebrarse en el 2020, uh-huh. con lo cual fue una edición un poco atípica, uh-huh. pero sí que ya desde una primera edición vimos que esto tenía un potencial, ¿no? Entonces, luego en 2022, cuando celebramos en condiciones más normalizadas la segunda edición, bueno, es cuando vimos que realmente habíamos dado en la clave, ¿no? De realmente en esta definición de esta propuesta de valor, de este modelo de feria, y que realmente el sector estaba respondiendo muy uh-huh. bien.
Tanto a nivel nacional, local, nacional, como a nivel internacional, entiendo.
Correcto. A ver, es una feria únicamente nacional. Uh-huh. Es una feria que, bueno, yo creo que estamos ante lo que llaman los ingleses un success story, ¿no? Uh-huh. Finalmente hemos ido creciendo a doble dígito edición tras edición. Y realmente lo que creo que marca la principal diferencia y el principal factor de éxito de un salón como Barcelona Wine Week es que tenemos el producto como protagonista. Uh-huh. Hemos hecho realmente un ejercicio de democratización. Estamos ante un modelo donde pues finalmente hay modelos de participación que se adapten a las necesidades de todas las tipologías de bodegas, desde las grandes marcas hasta bodegas más pequeñas y familiares. Uh-huh. Y además también hemos puesto muy en valor el patrimonio vitivinícola nacional con esta experiencia muy inmersiva de todo lo que son las denominaciones de origen de España.
Sí, sí. Y está muy bien que haya, como dices tú, una parte que está dedicada al viñerón un poco más pequeño o que no tiene tanta visibilidad, pero en cambio que tiene vinos muy interesantes también ahí, de todas partes de España, y creo que es muy importante también que no sea solo las DOs o las bodegas más conocidas, ¿no?
Totalmente, de esto se trataba finalmente, uh-huh. y porque también esto responde a una realidad. O sea, el tejido está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas, uh-huh. con lo cual si queremos ser representativas del sector, y esto es nuestro principal cometido, uh-huh. Esta representatividad. Si queremos ser representativos del sector, pues esto pasa por integrar, ¿no? Toda la diversidad, claro, que hay en esta cadena de valor.
Uh-huh. Y desde los inicios hasta este año, que fue hace un mes, ¿no? O así, en principios de febrero, uh-huh. ¿qué cambios has visto?
Bueno, primero, yo creo que Barcelona Wine Week nos tenemos que adaptar cada vez más a los desafíos del sector, uh-huh. ¿no? Entonces, somos muy conscientes de los desafíos a los cuales se enfrenta en estos momentos el sector del vino. Yo creo que podemos empezar hablando de los desafíos comerciales. Yo creo que hay una fuerte dependencia hacia Estados Unidos, y es verdad que estamos en un baile constante ahora con este tema de aranceles, que vamos a ver qué tregua nos dan hasta el mes de junio, pero a saber qué pasará después. También hay cada vez más presiones de impuestos en otros mercados, ¿no? Reino Unido, la presión sobre el etiquetaje, finalmente el contexto es complejo a nivel internacional, Y además también tenemos otros factores que afectan al sector, como los factores climáticos, ¿no? Está la gran sequía, eventos extremos. Finalmente, el año pasado tuvimos una de las cosechas más bajas del siglo XXI, ¿no? Y otros temas también que nos preocupan, o tal vez el tema, ¿no?, que preocupa a todos es también esta bajada de consumo. Uh-huh. Una bajada de consumo que la edición en el año pasado, yo creo que ya alcanzamos el consumo más bajo desde 1961. Entonces, eso se explica porque hay nuevas preocupaciones en salud, hay preferencia hacia bebidas alternativas, y todo esto obliga al sector a mostrarse pues muy resiliente y también ver cómo pues respondemos a esta pérdida de presencia del vino en el consumo diario. Entonces, todo esto, todas estas adaptaciones a estos desafíos requiere una inversión en marketing y a nivel comercial. Y nosotros, como Barcelona Wine Week, pues somos una feria de oportunidades, ¿no? Lo que pretendemos es ayudar al sector en posicionarse frente a estos desafíos.
Sí, sí, porque eso que dices que ha bajado el consumo del vino, y entiendo que es debido a los temas de salud y temas de lo que dices tú, de que hay otras bebidas que están de moda. ¿Tú crees que es una cosa que afecta a gente de todas las edades, o es un sector quizá más los jóvenes que están...?
Sí, a ver, es verdad que es un hecho que afecta más a los jóvenes, pero también es verdad que hay una bajada de consumo global, ¿no? Lo de los jóvenes es preocupante, entre comillas, en el sentido de que hace falta un relevo generacional, pero en estos momentos, bueno, todos tenemos en mente la pirámide de edades. O sea, finalmente, ahí donde hay más posibilidad de consumo, tanto por número de consumidores como también por poder adquisitivo, es en las franjas altas, ¿no? Con lo cual, yo pienso que sí que el descenso está vinculado más a cuestiones de salud, aunque bueno, no queda tampoco demostrado que un vino en un consumo moderado tenga ningún perjuicio, pero sí que hay como una serie de actuaciones de demonización hacia el sector, ¿no? Entonces, cabe hablar con propiedad. Y cabe también remarcar que finalmente el vino, como decía de entrada, forma parte de la dieta mediterránea. O sea, si miramos realmente las personas más longevas de este planeta, ¿no?, si vamos a las zonas azules y estas zonas del mundo, o sea, finalmente vemos que el vino siempre ha formado parte de un estilo de vida saludable. Vale, otra cosa luego es lo que se puede hacer de consumos más excesivos. Pero yo creo más que nada también que aquí hay factores externos que influyen, ¿no? Como por ejemplo estos cambios de clima. Finalmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los vinos que están bajando en consumo son los vinos tintos, pero claramente vemos que hay oportunidad para los blancos, para vinos más frescos, para los rosados, los espumosos, y en este sentido pues es algo que vemos también hecho una realidad en la Barcelona Wine Week, en el sentido de que cada edición vemos más bodegas que se van diversificando, ¿no?, que ofrecen más productos más frescos o más vinculados con estilo de vida, veganos, ecológicos. O sea, finalmente el sector se está mostrando muy, muy resiliente y muy
creativo,
adaptable.
Creativo también, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, sí. ¿Y este año cómo ha ido el Barcelona Wine Week?
Pues hemos batido un nuevo récord, ¿no? O sea, al final, bueno, teníamos unas previsiones prudentes, en el sentido de que, bueno, esto crecer a doble dígito edición cada tras edición. Hemos hecho este salto a la apertura de un nuevo pabellón, y para mí esta edición era también una consolidación de las magnitudes, ¿no? Finalmente sabemos en qué momento está el sector y había que refrendar estas dimensiones del salón. Y hemos, no solo es que hemos superado los resultados de la edición anterior, sino que nos hemos superado los objetivos que nos habíamos fijado para esta edición, ¿no? Con nuevamente un crecimiento casi de un 10%. En estos momentos acogemos a más de 1.300 bodegas, Y esto, si lo ponemos en relación con las 4.000 bodegas que hay en España, con bodegas con poder exportador, ¿no? Porque al final no todas tampoco quedan recogidas dentro de esta cifra, pero sí que es la cifra que nos da la interprofesional. Entonces, si ponemos en relación estas 1.300 bodegas con las 4.000 que hay en España, pues esto es una de cada tres bodegas españolas que participan en Barcelona One Week. Es una cifra fantástica, y pensamos que este éxito finalmente es el éxito de todo el sector. ¿No? Finalmente es el sector ha apostado, nosotros hemos respondido y ahora pues cabe mantener este nivel de calidad.
¿Y a nivel internacional se ha posicionado fuerte el...?
Sí, a la Barcelona Wine Week finalmente ahora en las agendas de compradores de vino a nivel internacional está. Yo creo que también hay algo que ayuda mucho, es que somos la primera feria en la agenda, ¿vale? El hecho de estar en la primera semana de febrero nos da una ventaja competitiva que es absolutamente innegable. Y esto, pues de cara a compradores internacionales, pues también es una ventaja, ¿no? O sea, ellos saben que su agenda de compras empieza en febrero para lo que son vinos españoles.
Sí, sí. ¿Y tenéis alguna... ¿Tenéis alguna idea? ¿Bien?
Sí, bien.
¿Tenéis alguna idea de abrirlo a bodegas internacionales?
En estos momentos no. En estos momentos esta feria es la feria del vino español de calidad. Uh-huh. En estos momentos nuestra prioridad es mejorar nuestra representatividad. Y cada vez más, porque si bien es verdad que hablamos de una de cada tres, pero luego hay que entrar a mirar al detalle, ¿no? Hay que entrar a mirar la capacidad de cada comunidad autónoma o denominación e intentar mejorar la penetración de todas ellas.
Claro, quizá no sería demasiado inteligente querer, o sea, hay que primero tener un perfil muy bien definido, ¿no?
Totalmente.
Ya se verá, ¿no?, en el futuro. Y alimentaria, entonces, que llega ahora, que los que están allá, los que tienen exposición y tal, ¿quiénes son? ¿También locales y...?
Bueno, aquí nacionales. Tenemos un peso nacional e internacional muy importante, ¿no? Ahí sí que alimentaria, pues estamos en el top 3 de las ferias internacionales, ¿no?, de alimentación. Bueno, yo llevo la dirección de Hostelco, o sea, desde el 2018 Alimentaria y Hostelco pues caminan juntos de alguna manera, ¿no? Esto es una celebración conjunta, también porque lo que pretendemos es cubrir la totalidad de la cadena de valor, desde lo que es el retail hasta lo que es el food service. Entonces, somos un escaparate súper transversal para lo que es alimentación, gastronomía, pero también llegamos hasta lo que es el equipamiento y las soluciones para el food service.
Sí, sí, es muy completo, la verdad. Y también, la verdad, si lo piensas, está bastante cerca el Barcelona Wine Week, o sea que también es bastante al principio del año, ¿no?, para que la gente lo pongan en su agenda.
Realmente.
Y también tenéis un crecimiento anual, bueno, porque es cada año.
Es cada dos años.
Tenéis un crecimiento también al estilo del Barcelona.
Bueno, es un salón, estamos hablando de una macroferia, ¿no? Ajá. En este caso ratio de crecimientos no son tan grandes, pero enseguida son magnitudes, ¿no? Es decir, a nivel de empresas, pues estamos hablando de un 3% de crecimiento, pero esto ya se traduce en 100 empresas. ¿No? Entonces, bueno, 100 empresas en un mercado maduro también se dice rápido.
Sí, sí. Pues qué bien, felicidades, porque muchas también gracias. Llevar todo esto ha de ser complicado, ha de ser muy interesante, desde luego ha de ser... tocas muchas teclas,
muchísimas,
¿no?,
teclas, ¿eh? Es verdad que son, bueno, lo que comentábamos antes en off, ¿no?, que finalmente tenemos la suerte, creo, las tres de hacer un trabajo que nos apasiona. Y bueno, pues entonces es verdad que supone ahí detrás un nivel de trabajo muy importante. Ahí detrás hay equipos. para daros una idea de magnitud, o sea, un alimentario estelco son equivalentes a 28 estadios de Camp Nou, ¿vale? Entonces, hay que imaginar la gente que hay ahí detrás para montar este arsenal. O sea, esto es montar 7 pueblos para una duración de 4 días, sí, finalmente.
Sí. Y lo que representa para Barcelona como ciudad también, porque totalmente, a nivel de hoteles, restaurantes, servicios, es una organización brutal.
Mira, te voy a dar una cifra, 180 millones de impacto económico.
Pues mira, claro, pues que siga, que siga.
Exacto.
Sí, sí.
Que siga así.
Bueno, pues luego volvemos contigo, Celine.
Perfecto.
Ahora vamos a escuchar un poco de música y luego hablaremos con Natalia Roch. Molt bé, doncs hem escoltat Take It Slow by Luke Bugs de Free to Use i ara tornem amb la Natàlia Roig, que ja fa temps que ens coneixem, Natàlia?
Una mica, una mica.
Benvinguda, Natàlia.
Gràcies, gràcies a tu per convidar-me i més amb la,
sí,
Celine,
sí,
de companya.
Clar, perquè
us...
Sí, sí, perquè col·laboreu bastant amb el tema bueno, del Barcelona Wine Week i...
Sí, nosaltres des de l'Associació Catalana de Sommeliers, des del CET, des de la primera edició de la Barcelona Wine Week, doncs que participem. I la veritat és que amb la Celine ens vam conèixer un Oller del Mas amb una, bueno, amb una cosa que ha fet l'Associació Vinícola Catalana i allà vam coincidir i just allà vam parlar, no? Hi havia l'Anna Vicenç i vam dir, ostres, el pròxim any que toqui el concurs dels sommeliers a Barcelona, per què no ho fem a la Wine Week?
I tant.
Perquè ho havíem fet al fòrum... Uh-huh. Però bueno, pensàvem, clar, ara que existeix, no, la Barcelona Wine Week, ho hem de fer allà.
Sí, sí.
I sí, sí, ho vam fer...
Un encert, va ser un encert,
sí,
absolut.
Sí. I res, ens van entendre de seguida, perquè clar, elles tampoc havien viscut mai cap concurs, i llavors la veritat és que treballem al seu equip, tant,
sí,
amb la Marta, com amb l'Anna, com amb la Patrícia, o sigui, és que, o amb la Clàudia, ara alimentària, o sigui, són un equipàs. Té un equipàs de dones increïble darrere, eh?
Total.
Sí, és que has de tenir un equip, perquè si no és impossible ser...
Abarcar-ho tot.
Sí, sí. Bueno, tu, Natàlia, ets tresorera i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers.
Sí, sóc la responsable per Girona.
Sí, i també ets coordinadora del Diploma d'Extensió Universitària...
De Gastronomia. Sóc la responsable de tots els cursos per professionals de titulacions pròpies que fem al CET, que van vinculats a la gastronomia. Llavors, tots els camps. Directament coordino, sóc la coordinadora de sommelleria i després tinc responsables per àrees, però també tenim pastisseria, bueno, la part de cuina, alta cuina, xef executiu, bueno, moltes tecles perquè la gastronomia té això, no?
Sí,
moltes,
sí,
tecles.
Sí, sí, sí. I tu com vas arribar fins aquí?
Bueno, la veritat és que jo sóc, vinc del món de les matemàtiques i l'estadística. Vaig començar matemàtiques i després vaig passar-me a l'estadística, sóc diplomada en estadística. I la, vaig estar treballant molts anys en un laboratori farmacèutic, després vaig passar per una multinacional americana portant la part de... Bueno, treballant per la caixa i portant tota la part de rendiment de les màquines, i després em vaig enamorar. Clar. I vaig tornar al poble, que és el que té l'amor. I al poble, buscant una mica què volia fer, no? I el, bueno, el meu marit doncs, va dir, no, Barcelona no, ens quedem aquí, doncs va, ens quedem aquí. El meu pare també tenia una empresa i volia algú que l'ajudés. Dic, mira, mentre em penso què faig, i doncs em vaig quedar al poble. Vaig fer un màster amb gestió immobiliària, perquè el meu pare tenia una promotora. Llavors vaig fer un màster en gestió immobiliària perquè no en tenia ni idea, i vaig ajudar el meu pare durant 10 anys a portar l'empresa i a gestionar tota la part d'obres, i per tant amb un munt d'homes. Però per casualitat vaig fer un curset de somilleria, que no l'havia de fer jo, però l'havia de fer un familiar, i bueno, coses que passen a la vida, el vaig fer jo i vaig dir, oh, però què estic fent si jo de gran volia ser somiller? I llavors, bueno, amb la família, amb dos nens petits, i quan l'horari em compaginava, doncs vaig estudiar un diploma sommelier. Però què passa? No estàs al món del vi, estàs al món de la construcció. I llavors el que vaig fer és anar-me apuntant a fer pràctiques gratis a botigues de vins, restaurants, fires... I allà vaig conèixer la Vicky, a una fira. Ja vaig fer algunes coses amb ella. Vaig conèixer l'Anna Vicenç, també, en una fira d'aquestes, però jo no em dedicava. Estava gestionant patrimoni. En aquell moment el meu pare s'havia jubilat i jo no vaig voler continuar amb l'empresa més que a la part de gestionar lloguers, i vaig tenir feina portant patrimoni d'una gent. Però vaig dir, bueno, doncs com que treballo els matins, doncs a les tardes em poso a treballar de gratis, eh? Us ho dic, de gratis. Perquè, clar, aquesta vida s'ha d'aprendre. També no era una noia jove, clar, tenia 30 llargs. Llavors, això... I bueno, doncs em vaig posar a l'Associació Catalana de Sommeliers per ajudar el que era en aquell moment el president de Girona. Llavors van haver-hi eleccions i jo em vaig presentar amb l'Anna i vam guanyar les eleccions per Girona i ja està. I el 2016 vam començar a formar part de la Junta i vam voler-li donar com un tomb, no? Hi havia molta feina, llavors allà hi havia la Vicky i vam començar a fer aquest grup, no? Ara fa 10 anys. I estant a l'associació vaig conèixer a la que és la meva cap ara, que és l'Anna Ferreres, i en un moment va dir, escolta, tu no coneixeràs algú perquè necessito algú, la persona que em porta el diploma sommelier plega, m'està fent un bon traspàs però vol plegar perquè té un projecte personal, tu no coneixeràs algú? O tu dic, no, jo no, que no tinc experiència, jo no, però sí que conec gent. Llavors vaig fer una proposta a una amiga meva i la meva amiga, quan va sortir a l'entrevista, va dir, però si aquesta feina és per tu. Tu què fas? I jo dic, no, perquè jo li he dit que no, que sí, i res, vaig començar el CET el 2017. L'agost del 2017 vaig començar el CET i clar, vaig haver de tornar com a tornar a estudiar, no? Perquè sí que saps moltes coses, però no saps què és un crèdit, què és fer una formació, què són uns objectius, què són uns resultats d'aprenentatge, no? Una mica vincular el sector, que és el que necessita, i després que, clar, tu estàs format en somilleria, però al final del CET es fan moltes coses. I bé, molt contenta i molt feliç, i aprenent. Vaig fer un màster en direcció de restauració, un màster oficial, perquè volia saber què era, no? I què implicava també aquesta part de gestió de darrere una sala o de darrere un restaurant, i a partir d'aquí per poder també doncs, complementar tota la formació de somilleria. Jo sempre dic que quan vaig acabar COU, si a casa meu m'haguessin dit pots estudiar ciències o lletres o pots ser cambrera, segurament jo hagués dit que volia ser cambrera, perquè no sabia que s'havia d'estudiar per ser cambrera. I després ja hagués anat directament al món del vi, no? Perquè aquesta part, no, del servei, d'estar en contacte amb la gent, de cuidar la gent, no, és el, a mi el que m'agrada. I res, doncs aquí estic.
I l'Associació de Sommeliers, quanta gent és sòcia?
Mira, m'ho he apuntat, jo he buscat aquest matí. Actualment tenim 678 socis, ja es diu, amb una associació dels quals 528 o 530 són professionals. I després tenim diferents categories, eh? Tenim els amics sommeliers, que és aquell wine lover o aquella gent que no té una formació en gastronomia o un currículum de molts anys amb el món de la sommeleria, que és wine lover, que paga un preu, el soci professional. Després tenim els patrocinadors, que doncs, són algunes de les DOs, i aquest any hem tingut un patrocinador molt important en el concurs, estem molt contents. Després, què més tenim? Tenim els socis estudiants, no? La gent que està estudiant somilleria, que durant els anys que duren els seus estudis tenen un preu doncs més assequible, el que passa que no poden accedir tampoc a tots, a totes les ofertes. Per exemple, la Barcelona Wine Week, que pels somillers ens dona aquestes entrades gratuïtes, no? Són només pels professionals. Ni els wine lovers ni els alumnes poden accedir. Per què? Primer de tot perquè el mercat o els expositors que van a la Wine Week volen professionals. El wine lover, si vol anar, s'haurà de pagar una entrada, perquè al final no es dedica professionalment a això. I si es dedica professionalment a això, doncs, ha de, bueno, doncs que s'adscrigui com a soci professional o que acabi d'estudiar o que acabi de dedicar. I a l'alumne, doncs, la Barcelona Wine Week també dona aquesta opció, no? I ens dona pels alumnes, els dimarts o els dimecres, no? Tenir l'oportunitat de poder entrar doncs, tot el dia a veure la fira. I també nosaltres, la Barcelona Wine Week, el fet, ens dona l'oportunitat d'anar a fer pràctiques allà amb els alumnes. Què vol dir? Que l'alumne veu des de dins tot un esdeveniment com és. Llavors, normalment hi ha diversos tipus d'alumnes que hi van. Per exemple, els somillers van a la barra de vins. Doncs allà tenen 70-80 referències vinculades a la temàtica de la Barcelona Wine Week d'aquell any, i allà aprenen moltíssim. Aprenen a vendre vi i tenen doncs, dos somillers o tres o quatre que també els ajuden i aprenen. I després tenim tota la part del servei, no? Del muntatge i desmuntatge d'aules i del servei de, doncs, dels tastos que es fan allà i de donar suport. No? Llavors també estem al gastronomi, o sigui, estem a molts indrets, que això permet que l'alumne es vegi vinculat també en el sector i veu el moviment que hi ha. Bueno, i ara alimentària no et vull dir el número d'alumnes perquè no el tinc aquí, però sé que dilluns això va molt bé. Perquè l'alumne ho ha de veure i l'alumne està allà i veu quina és la diversitat i quines són les sortides en el món de la gastronomia.
I fan contactes també, sí. No? O sigui, sí, sí. És un win-win per tots, sí. Tant per l'organització.
Sí. I abans, quan parlàvem, no, de relleu generacional, doncs passa també per això, no? Passa per aquesta capacitació de professionals jove, no? I passa per compartir tota aquesta cultura, sigui del vi, sigui de l'alimentació, fins a un públic més jove.
I és això, no? És tot aquest, i a més també és aquesta formació pràctica. Llavors a l'associació, que estàvem parlant de l'associació, i com que jo toco tantes tecles ho vaig barrejant tot, i a més m'haureu de parar perquè tinc un rotllo impressionant. A l'associació som quatre províncies, no? Llavors cada província va liderada per una persona, i llavors hi ha la presidenta de l'associació, que és l'Anna Vicenç. Llavors a Girona ara estic jo, a Tarragona hi ha el Joan, a Lleida de moment no hi ha ningú perquè teníem gent, però ho van deixar, i a Barcelona hi havia la Vicky. Sí. Llavors, bueno, la Vicky de moment hi és, vam decidir amb Junta que la tindríem fins a les noves eleccions. La Vicky està a la web, la Vicky està al nostre cor, i la Vicky ens ha deixat una petjada super mega important, molt important. Sí, i és aquesta manera de fer les coses, amb aquesta generositat, amb aquestes ganes, buscant solucions, tot a última hora, també us ho dic, que teníem unes peloteres impressionants de no em contestes al telèfon, que s'ha de fer això, o sigui, però sempre amb aquesta solució, sempre amb aquesta, no, aquesta alegria, unes bromes superdivertides, amb, no, amb aquesta professionalitat, amb aquesta estima al món del vi, amb aquesta estima al pagès, al viticultor, amb aquesta manera tan altruista, no, de viure la vida. I que l'hem trobat molt a faltar, que la trobem molt a faltar, que li hem dit de tot, aquest concurs. Sí. Jo parlava amb ella i deia, tia, ja està bé, ja te vale, ja te vale, saps? Però li vam fer un primer reconeixement a la Wine Week, que moltes gràcies per deixar-nos, perquè crec que va ser algo molt bonic i que s'ho mereixia i s'ho mereix, que no l'oblidarem i que no vol dir que això s'acabi aquí. Després, en el concurs, nosaltres sabeu que quan fem la nit dels somillers donem uns reconeixements. I el que vam fer és, hi ha un premi que és a la millor iniciativa solidària, i a partir d'aquest any el premi és Premi Victòria Ibáñez de la millor iniciativa solidària.
Està molt bé.
Així no l'oblidarem. Després estem mirant de fer tastos també, de tot el tema de Verema Solidària que feia ella. I res, i a buscar relleu, no, ja sortirà el seu relleu. Sí, sí. Penso que ja sortirà, però que el que ha deixat ella serà per sempre.
Sí. Un brindis sí, per la Vicky.
Sí, 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 que ens està mirant des de dalt, ella està dient, sou unes patates aquí, posant-vos melancòliques.
Però és veritat que ha deixat el nivell bé alt.
Sí, molt alt. Sí. Molt alt. Penseu que a la Barcelona Wine Week, el concurs, ella estava malaltona ja, i el va liderar, no vull dir que després ho penses i dius, amb el que cansa i costa organitzar, sí. I ella estava allà.
Yeah,
sí. I bueno, li anàvem al darrere, perquè, ara vinc que vaig a buscar, un moment que vinc amb tu, perquè, clar, tu també paties, no? I el moment que, recordo, no?, el moment aquell que ens estàvem canviant juntes al lavabo, perquè, clar, vam acabar just, ens estàvem canviant, i estàvem parlant, no?, i ella ens va explicar l'operació i em va explicar no sé què i els plans de futur i el que podríem fer i farem això i farem allò i farem i farem, no? I encara amb aquelles ganes i va aguantar la nit i estava tan guapa i tan lluminosa i tan espectacular i, no?, que sembla, no sembla possible.
Lluminosa.
Sí, exacte, la paràbola.
Sí, i és això, la seva llum, no?, que la tenim aquí. O sigui que Vicky, ja saps.
Eso. Bueno, ara ja em perdré perquè m'he quedat en blanc per allò de la Vicky.
Bueno, doncs jo ara t'ajudo perquè tu ara em preguntaràs, i què feu a l'associació?
Clar,
què feu?
Eso, quines activitats teniu?
A veure, el que fem a l'associació és aquest acompanyament al professional, perquè tu ho saps, quan acabes d'estudiar sommelieria dius, i ara què faig? I ara què puc fer? I ara com puc doncs actualitzar-me o com puc estar vinculada al sector o com puc anar a fires, no sé quines fires fan o què fan? Doncs bueno, estàs vinculada al sector, fem tastos, un mínim un tast a cada província cada mes, després fem els concurs, que el concurs, i el concurs per què serveix? Doncs el concurs serveix per donar valor a la professió, igual que es fa el cocinero de l'any i el camarero de l'any, per donar valor a aquestes professions, per donar valor a aquesta sommelieria, que és un dels oficis més antics del món, i que ha anat evolucionant, i llavors, bueno, i a més, com que estem vinculats a associacions, no? Estem vinculats a la UES, que és la Unió Espanyola de Sommeliers, i estem vinculats a l'ASI, perquè la UES pertany a l'ASI, doncs la catalana està vinculada a la UES i a l'ASI. I per tant, el que fem és, els nostres concursants, els tres finalistes, més el de l'any anterior, més els top 10 que han guanyat o han estat en el top 10 de l'edició del concurs d'Espanya, anem a Madrid, on toqui, i anem a fer el d'Espanya. Aquest any anem amb 6 concursants, perquè l'any passat vam tenir 4 al top 10 d'Espanya. O sigui, quan veuen Catalunya ja tremolen.
Ja
tremolen. Llavors, aquest any anem amb 6. Anem amb els 3 finalistes, l'Anna Casabona, que és finalista i és top 10, o sigui que l'Anna ho té tot. Anna, ja pots guanyar Espanya aquest any.
Sí.
Va venir a la ràdio també l'Anna. Sí.
I llavors anem amb la Xus Brion, o sigui, anem amb la Paula Cuenda, que va estudiar el CET,
sí.
I va guanyar el concurs del millor sommelier de Catalunya aquest any. Anem amb el Ciril, que va estar al top 10 i va ser el guanyador de l'any passat. Anem amb la Xus Brion, amb l'Anna Casabona, amb el Toni Albiol, que va quedar top 10 a Madrid, i amb el Ton Colet, perquè com que no tenim exguanyador, doncs el Ton és dels últims, i llavors anem amb el Ton Colet també, anem amb aquests 6 potents que estan formant-se, que ara faran formacions en anglès, que intentarem fer-los algun altre tipus de formació, doncs per poder doncs preparar bé els catalans.
Sí,
i que anem allà
això és molt, molt important, trobo, el que has dit. Sí. Crec que ens agradi o no, l'anglès és clau en tots els... qualsevol sector de l'hostaleria.
Sí,
sommelieria, hostaleria, tot. Vull dir, crec que és molt important posar molta atenció amb això.
Llavors els hi fem això, no? I els hi fem una preparació en anglès perquè doncs, el treballin. Sí que és veritat que tu pots, mentre no sigui la teva llengua materna, tu pots, quan vagis al concurs internacional, pots fer-ho en anglès o en francès o en castellà, però bueno... Aquí, per exemple, si tu vas... L'any passat, aquest any no sé, però l'any passat al concurs de Madrid tenies 20 punts extra si tu feies tot l'examen en anglès. Perquè valoraven que el guanyador, després si ha d'anar a la part internacional, tingui es pugui expressar millor en anglès, perquè al final totes les proves són en anglès, menys algunes puntuals que són en una altra llengua, no? I això també ho valoren.
Sí, sí, és
bueno,
important.
En qualsevol cas, jo penso que bueno, cal felicitar-vos per la feina que feu,
pues sí.
Tota la feina de, i a més de la revalorització, no? D'aquest perfil de sommelier, que moltes vegades jo penso que encara la gent no és gaire conscient de la importància, no? que té aquest paper en tota l'experiència i bueno, evidentment en el tast del vi, no? I, i això és molt important, això és una feina d'una mica picar pedra, no? Com que diu, perquè vegin aquesta gent la rellevància, la importància que tenen.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, i a més nosaltres som els que connectem, no? El viticultor, el que fa el vi amb el client final. Mm-hmm. Som els que expliquem la història, mm-hmm. són els que doncs, vinculem, no? Expliquem com és un vi, però també expliquem aquest relat, no? I venem
Exacte.
Aquesta experiència. I
Exacte.
Clar, hem d'estar formats.
Correcte.
No, qualsevol no pot explicar-ho, però s'ha d'estar format i se n'ha de saber i s'ha de viure el sector des de dins.
Correcte.
Perquè és difícil veure
Correcte.
Tota aquesta cadena de valor, no? Tota
Correcte.
Aquesta gent que impacta en el món del vi, que no és només el que fa el vi, el que el ven, no? És tot un conjunt. Mm. I si no estàs en el sector i no ho estàs vivint i no estàs format, no ho pots entendre ni ho fas bé.
Sí, sí, és important el que has dit. Crec que és molt important conèixer tots els sectors, o sigui, no pots treure't el títol de sommelier i anar directament a fer de sommelier a un restaurant, però crec que és molt important visitar el viticultor, el celler, parlar amb la gent, tocar la terra, saber de què estàs parlant, perquè si no estàs venent vi d'una manera molt poc emocional.
I la importància del relat,
sí.
no? El relat, que això és clau. I nosaltres el que veiem també és que finalment aquest canal d'hostaleria, restauració, és allà on pots tastar un vi, descobrir-ho, és allà on es presenta el vi, no? Això és el millor aparador, finalment, per donar a conèixer un vi. I això requereix d'algú que sàpiga parlar de les coses amb criteri
sí,
i amb
sí.
coneixement profund.
El coneixement. O sigui, jo penso que el coneixement a tot arreu és molt important. I s'ha d'estudiar i s'ha d'aprendre i no és fàcil.
No és un sector fàcil.
No és fàcil. I no és fàcil aprendre de vins. Perquè s'han de conèixer moltes coses. I has de tenir una visió molt global per després poder-te especialitzar.
Correcte.
I bueno, és important.
I llavors, al CET, què oferiu? A veure,
al CET formem professionals en el món de l'hospitalitat, la gastronomia, la restauració, el turisme, el màrqueting, els esdeveniments, i en concret també en sommelleria, no? El CET és una escola que va començar fa 57 anys, dedicada primer al turisme i després va anar-se vinculant cap a la gastronomia. I actualment tenim, crec que són 5 graus universitaris, imagineu-vos. O sigui, toquem moltes tecles. Però el que, i a més el CET el que et permet és tota la teva vida de formació la pots passar al CET, si vols. Doncs pots fer una formació professional, després pots fer un grau universitari, pots fer un postgrau, pots fer un màster, pots fer una titulació pròpia i després si tens una empresa i vols una formació a mida, doncs ad hoc a tu també te la fem, no? T'especialitzem, doncs, per exemple, imagina't un restaurant, ho parlo en el meu àmbit de la sommelleria, un restaurant que té vins d'aquí però té vins de França i els seus cambrers, que són cambrers, ells ja tenen un sommelier però volen que els seus cambrers estiguin formats amb una mica de sommelleria però amb vins de França. Doncs ens toquen al CET, els hi fem un curs adient a tota la seva carta de vins, a la seva experiència, també els hi podem fer doncs, la part de servei, la part de restauració, també, bueno, els hi podem fer una miqueta tot. Llavors els hi fem un curs a mida, si és online, presencial, amb tas de vins, a casa seu, a casa nostra, el que ells vulguin, no? I amb tot això ho podem fer amb gastronomia, ho podem fer amb tast, ho podem fer amb cocteleria, ho podem fer amb turisme, ho podem fer amb gestió, ho podem fer amb perquè el coneixement el tenim.
Això està molt bé.
I res, hi passen molts, molts, molts estudiants pel CET, de moltes nacionalitats, sembla la Fira de Barcelona, de moltes nacionalitats diferents
i de moltes edats, també.
I de moltes edats, sí. Per això, el perfil de l'estudiant del CET pot ser des d'un jove que acaba els seus estudis, no?, de secundària i decideix fer una formació professional, a un batxiller que diu, bueno, doncs em vull dedicar a la cuina i vull fer un grau de ciències culinàries, no? O vull fer una direcció hotelera internacional, que és un grau nou que s'ha fet ara totalment en anglès, o vull fer el grau de turisme, o vull fer un grau de màrqueting i esdeveniments, o vull fer doncs, un de negoci digital i innovació turística, o sigui, des d'això, o un professional que vol canviar, o vol especialitzar-se, o vol reinventar-se, no? Al fet, hem tingut doncs, gent que no venia del món del vi i que després doncs, és un sommelier, no? I un gran sommelier del món del vi. I llavors tenim, per exemple, una alumna, no?, que va estudiar a ADE, va venir i després al final van a fer unes pràctiques internacionals i ara està en un restaurant doncs, als Estats Units de Head Sommelier, vull dir que et pot canviar la vida,
sí,
no?
Sí, totalment.
No hi ha camins rectes.
Exacte.
Per sort, eh?
Per sort.
I penso que ens ajuda molt aquesta experiència que tenim i aquesta trajectòria i també que el fet, la formació és molt pràctica, no? I estem molt vinculats al sector, no? Tots aquests lligams que tenim i després tenim tota la part de transferència de coneixement. Llavors sabem el que vol el sector i podem adaptar constantment les nostres formacions al que vol el sector, no? I ens és fàcil. Llavors tenim un equip humà molt potent i crec que això és molt important.
Sí, perquè realment si parles amb la gent del sector que tenen restaurants sobretot, molta gent diu que és molt difícil trobar personal format que, i a part que amb compromís, no, de feina, o sigui, de... Tu què penses, Natàlia? O sigui, quan he parlat amb molta gent del món de la gastronomia, diuen que els hi és molt difícil trobar gent competent i que... O sigui, tu, no sé...
A veure, penso que hi ha gent formada i competent. Després hi ha dues coses. Una, que l'empresari o la persona busqui algú format i que pagui a la gent formada o que busqui algú que no estigui format. Llavors, és molt diferent. Si tu busques algú format, la gent que estudia gastronomia surt amb feina i va molt buscada.
Sí, sí, va molt buscada.
Per què? Perquè n'hi ha pocs de ben formats. Has de pensar que un cambrer que estigui format et serveix per tres que no estiguin formats. Et fa la feina de tres perquè sap com es fa la feina. Llavors, penso que és el que tu busquis. I hi ha moltes escoles que tenen borsa de treball. Ara, és veritat que és un sector que falta gent. I penso que és un factor que cada vegada faltarà més gent, i també és un sector on la gent hi voldrà anar, perquè és un sector que està per les persones, i en un moment amb tanta tecnologia i tanta IA, és la nostra professió, el turisme, l'hoteleria, la restauració, et permet tocar, et permet estar, és aquest vincle, no?, amb les persones. Llavors penso que el jove que busca aquest arrelament al territori, que busca aquesta formació més de persones, anirà cap aquí. Penso que anirà cap aquí. I professionals sí que n'hi ha pocs,
Sí.
Però n'hi ha.
Jo penso que hi ha una mancança, perquè al final penseu que a Espanya són a prop del voltant de 300.000 establiments de restauració i hostaleria, i bueno, som un dels països amb més restaurants i bar per càpita, no? Per cap. Això és una dada i també té molt a veure amb la nostra cultura.
Sí,
no?
Però pensa que la nostra cultura és, si no serveixo per res, vaig a muntar un bar o un restaurant, però t'has parat a fer un pla d'empresa?
Exacte.
La gent que estudia direcció de cuina fa un projecte, igual que la gent que estudia direcció de sala, fa un projecte de què és muntar un restaurant, de quins són els teus costos fixes, quins són els teus costos variables, de què és el que has de tenir, el lloguer del teu restaurant, què ha de suposar dintre de la, no, de la teva, del teu compte de resultats, o sigui, tot això s'ha de saber i la gent és molt valenta.
Sí.
Llavors, per això dic, hi ha professional format, però hi ha molta gent que no està formada. Llavors, els restaurants, també és veritat que estem en un país on no ens ajuda tota la part d'impostos, tota aquesta part no ens ajuda, no? A l'emprenedor, a l'empresari, a l'autònom, no ajuda. Per tant, bueno, és tot una barreja de coses, no?
És una barreja de coses. I després, el que deies tu de la tecnologia, la IA, bueno, finalment, jo com que bueno, amb la direcció d'Hostelco també són temes que abordem, no? De pensar... què farem de cara a futur? Tindrem robots? No? Però bueno, jo penso que finalment tot aquest tema de tecnologia, si està ben empleat, bueno, que després ja veurem com acaba tot això, però la idea també és treure segons quines feines que són més operatives, val? Per què? Perquè d'aquesta manera també els professionals, les persones es podran dedicar més justament a tota aquesta part que és més social, no? Que finalment és el que realment també busques en una experiència gastronòmica. Doncs pensem que fins i tot de cara a futur la gent estarà probablement disposada a pagar més per una experiència on hi hagués aquesta amb gent formada i que estigui dedicada a oferir un tracte social més especial que no en altres llocs on probablement per qüestió potser d'altres tipus de funcionament hauran deixat aquesta part més a un tema més de tecnologia.
Sí, no, i que la tecnologia i la IA ha vingut per quedar-se i al final... No? Hi haurà noves professions, es crearan noves professions i hem de créixer i hem d'evolucionar i no ens hem de tancar. Però que l'hospitalitat, la restauració, el món del vi, no el podrem deixar mai a les màquines, perquè és un món de persones. I el vi al final el que fa és aquest vincle de la terra amb les persones. I no hi ha professió més bonica, no? I ho sabem les tres que estem aquí, que estem vinculades al món del vi. I aquest enganxe que té el vi és per això, perquè t'arrela la ment, perquè el vi és paisatge, és cultura, és tot una mica, històries. No? I és històries, i és compartir, i tu recordes aquell vi que t'has pres amb no sé qui, o... són aquests vincles, i això és molt de persones.
Bueno, pues, molt bé, doncs hem arribat a la pregunta final. Al no sé que tingueu alguna cosa més que afegir, jo sempre pregunto si fóssiu una varietat de raïm o un vi, quin seríeu i per què? Céline?
Bueno, pues mira, jo, encara que he nascut, no, amb els blancs, els ascians, bueno, jo he de confessar que estic enamorada de la garnatxa, val? I més la garnatxa com l'estem redescobrint ara a Catalunya, perquè, bueno, no sé, jo penso que és una uva que potser em sento una mica també identificada en les seves característiques, no? De versatilitat, resiliència, de caràcter però és amable, no? I té aquesta capacitat també de viatjar pel món però sempre mantenint la seva identitat, no? Doncs, bueno, per mi sens dubte la garnatxa.
La garnatxa surt molt, és un raïm que té èxit.
Jo em m'ha costat pensar i penso que seria una carinyena.
Sí.
Que si estés a l'Empordà, que és un territori amb el que estic molt vinculada, no? Per ser representant de l'Associació Catalana de Sommeliers, perquè vaig estudiar a Girona, perquè tinc molts amics a Girona, perquè sempre hem anat, bueno, a casa meva hem tirat sempre, no? Jo he nascut al Maresme, però sempre hem tirat a Girona. Si fos a l'Empordà seria una carinyena blanca, i, bueno, doncs perquè és mediterrània, perquè també té aquesta força, però és més vergonyosa, no? És aquesta part de sempre voler estar al darrere, que li costa una mica més expressar-se, però quan ja està còmode i ja s'ha obert, doncs ja és més amable i arriba a algun punt que és més divertida, no? I amb aquesta estructura que té en boca. I si fos negre estaria a Porrera. Per mi, el poble de la Déu Copriorat, que m'enamora del que acabo d'arribar ara, vaig anar dissabte, és Porrera. Per mi és el poble del vi. I ja no només pels seus vins, sinó per la seva gent. Llavors allà seria una carinyena negra, no? Una carinya negra elegant, àcida, però de vinyes velles, que s'ha anat formant, no? Que sempre s'ha anat formant. I amb aquesta part de família, no? A mi crec que seria aquest.
Carai.
Que seria una varietat.
Doncs molt bé les dues, perquè sou vosaltres, eh?
Sí o no? Ens hi veus o no?
Us veig. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Molt interessant tot el que heu explicat i a seguir, no?
I tant, amb molta força, eh?
I tant.
Moltes ganes.
Un plaer, de veritat.
Sí, gràcies a tu.
Gràcies, moltes gràcies.